L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que conjuntament elaborem des dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Som a dimarts 29 d'abril, obrim una nova jornada, la crònica informativa del dia, i ho fem com sempre avançant el sumari de continguts que tractarem en els propers minuts a ritme de titulars. Temps que encetarem passant balanç a la sessió plenària celebrada ahir dilluns a l'Ajuntament d'Amposta, una sessió que va servir, entre d'altres, tres qüestions per aprovar la concessió del transport urbà, per rebutjar una moció de Plataforma per Catalunya denunciant incompatibilitats de funcionaris municipals i també per acceptar la renúncia de l'alcaldessa del Poble Nou del Delta. Seguirem tractant qüestions de l'àmbit mediambiental. La marca Ebre Biosfera estarà ja plenament operativa a partir d'aquest estiu. Així ho va confirmar el conseller d'Agricultura Josep Maria Pelegrí, que ahir va presidir la reunió del Consell Consultiu. Els aqüicultors inicien la campanya del musclo i ho fan amb la confiança de repetir els excel·lents resultats de la passada temporada. I encara parlant de temes mediambientals, en direm també que el Ministeri d'Indústria ha adreçat una carta a l'alcalde d'Alcanar anunciant que la seguretat de les persones serà el factor principal que marcarà el futur del projecte Castor. A l'informatiu d'avui passarem balanç a la 32a Diada al Castell, celebrada el passat cap de setmana a l'Ametlla. Parlant de fires, destacarem que el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, inaugurarà enguany la Fira de la Terrissa de la Galera, que aquest proper cap de setmana se celebra al municipi del Montsià. I per últim acabarem passant balanç i escoltant la valoració que en este cas des de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de l'Aldea fan sobre la desena Fira de l'Arròs i el Comerç, celebrada el passat cap de setmana. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat. Avui ho fem parlant del ple ordinari celebrat ahir dilluns a Amposta. Un ple que va servir, entre d'altres qüestions, per aprovar la concessió del transport urbà i alhora, també en un altre punt destacat, es va rebutjar una moció de Plataforma per Catalunya denunciant incompatibilitats d'alguns funcionaris municipals. Finalment, en el transcurs del ple, es va acceptar també la renúncia de l'alcaldessa del Poble Nou del Delta per motius personals. De tot plegat, ens en parla en la primera de les cròniques d'avui de l'informatiu des d'Amposta Ràdio. Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, l'Ajuntament d'Amposta, en el ple municipal celebrat ahir a la Casa Consistorial, va adjudicar a l'empresa IFE la concessió finalment del Servei Públic de Transport Urbà de la ciutat, una concessió de 10 anys. L'adjudicació definitiva ha estat aprovada pels únics vots favorables de l'equip de govern de Convergència i Unió. El Partit dels Socialistes es va abstindre i va votar en contra Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit de Plataforma per Catalunya a l'oposició. La decisió arriba envoltada de polèmica després que el consistori, recordin, va decidir obrir un expedient sancionador a l'empresa per incompliments del servei en la línia 2. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha reiterat que, d'acord amb el secretari, les irregularitats no poden ser causa d'anul·lació del concurs que torna a guanyar l'empresa tortosina per un import de 111.000 euros i la creació o el manteniment d'aproximadament 14 llocs de treball. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, parlava així d'aquesta adjudicació.
Respecte a l'adjudicació de la concessió del Servei de Transport Urbà de Viatgers de Ciutat d'Amposta, en l'anterior ple vam deixar damunt la taula aquesta proposta d'aprovació, tot demanant una informació àmplia i exhaustiva per part dels serveis jurídics, en aquest cas de la Secretaria de l'Ajuntament. Vam fer una junta de portaveus extraordinària específicament per a parlar d'aquest tema, en la que el secretari va poder explicar d'una manera pormenoritzada quins són els motius per als quals se podria aturar el procés d'adjudicació, o bé també explicant exactament que no hi ha cap lligam entre la incidència que s'ha produït en l'actual concessionari perquè això es pogués lligar en la nova adjudicació del nou servei que s'ha tret a licitació.
Al plenari també va sortir la polèmica generada arran del recurs del govern espanyol contra els complements específics dels funcionaris amb una segona activitat, una denúncia realitzada pel regidor de Plataforma per Catalunya, una moció que fou rebutjada per l'equip de govern i amb les abstencions tant dels socialistes com d'Esquerra Republicana. També durant el ple d'ahir es va donar compte de la renúncia del càrrec que representa de l'alcaldia d'Amposta al nucli de Poblenou d'en Carme Ferrer per motius personals després de 27 anys al front d'aquest càrrec.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Continuem parlant ara de la marca Ebre Biosfera. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, va presidir ahir dilluns la reunió del Consell Consultiu de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre després de la seva declaració per part de la UNESCO. En aquesta trobada, integrada per una seixantena d'entitats, es va tractar el model de governança de la reserva que serà gestionada en el marc del nou Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, COPATE, impulsat pels Consells Comarcals del Baix Ebre i el Montsià. Així mateix es va aprovar també que el nom de la marca sigui Ebre Biosfera i es treballarà perquè aquesta estigui a punt aquest mateix estiu. Així ho confirmava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí.
La nostra intenció seria intentar que la marca Ebre Biosfera pogués aquest estiu estar ja doncs, en ple funcionament, en ple rendiment i per tant fos un element d'atracció no només des del punt de vista turístic, que també, òbviament, sinó també des del punt de vista de la responsabilitat de la gestió de la reserva de la biosfera per les persones, per les activitats que estan en aquestes Terres de l'Ebre doncs, orgulloses d'haver estat declarats reserva de la biosfera i també doncs, compromeses amb aquest desenvolupament sostenible des del punt de vista de la preservació dels recursos naturals i també del desenvolupament de les activitats ordinàries d'agricultura, de pesca, etc. que crec que és el que hi ha. No?
Josep Maria Pelegrí assegurava també que l'acord de comercialització entre Sol d'Ebre i Actel Group els aportarà més competitivitat i també projecció internacional en el mercat global.
Crec que el model cooperatiu ha estat suficientment demostrat que és imprescindible pel nostre país, que és un element de modernitat, això vol dir que l'acte que han signat avui, el compromís estratègic de comercialització que han signat avui comporta una capacitat d'adaptació als nous temps i també després sobretot perquè això els hi aporta major competitivitat, major solvència i sobretot major projecció internacional. És a dir, en temps de canvis s'han sabut adaptar als canvis i crec que l'important d'aquest acord és que seran més capaços, més competitius, amb molt major fonament per participar en aquest mercat internacional i en aquest món global que estem immersos. No?
La marca Ebre Biosfera neix amb la voluntat d'aportar valor afegit als productes i que sigui una marca generalista, però que en aquest procés no perdi ni valor ni imatge. Segons l'elaboració del reglament, aquells que en podran demanar l'autorització seran recursos locals, productes, béns i serveis, especialment agroalimentaris, però també artesanals i els de promoció turística, amb finalitats culturals i recreatives que potencien les activitats econòmiques tradicionals i la nova economia en el marc de la sostenibilitat ambiental de les Terres de l'Ebre. En la reunió es va aprovar també el canvi de nomenclatura del Consell Promotor de la Reserva de la Biosfera a Consell Consultiu de la Biosfera, mantenint la 60ena d'entitats que des de l'inici de la candidatura s'han anat sumant al projecte. D'aquest Consell Consultiu s'han creat 5 grups de treball com a primera proposta amb la intenció que se'n puguen crear d'altres: el de Patrimoni Natural, Patrimoni Cultural, Treball Agroalimentari, Treball Turisme i Treball en Recerca. El full de ruta sobre el qual han de treballar els grups seran el Pla Estratègic, que en aquests moments s'està redactant i que tindrà com a base que els objectius i accions que es vulguin portar a terme siguin promoguts pels mateixos interessats. Per això el conseller Pelegrí va voler fer una crida i va demanar ser ambiciosos, crear una xarxa amb d'altres reserves que s'exporte i que s'importen iniciatives i accions i que per tant ens construïsque una economia productiva sostenible. D'altra banda, i tal com anteriorment hem escoltat en el tall de veu previ, en la seva visita a les Terres de l'Ebre, el conseller Pelegrí va aprofitar també per presidir la signatura d'un acord de comercialització conjunta entre la cooperativa Sol d'Ebre de Tortosa i Actel Group de Lleida. El conseller destacava que ha de ser un estímul per a d'altres cooperatives i felicitava les dues entitats pel compromís estratègic de capacitat d'adaptació als nous temps. Segons el conseller, l'acord els permetrà una major competitivitat i projecció internacional per participar del món global. I no deixem les qüestions mediambientals, en este cas per parlar d'un dels productes que de ben segur tindrà un protagonisme destacat en aquesta marca, la de la Reserva de la Biosfera o Ebre Biosfera. I és que parlem d'aqüicultura. Els aqüicultors de l'Ebre inicien la campanya del musclo i ho fan amb la confiança de repetir els excel·lents resultats de l'any passat. Des de Radio Delta, Lluïsa Bertomeu.
El fet que el riu Ebre baixi amb uns cabals elevats beneficia molt la producció dels musclos i les badies dels alfacs i del fangar. Així ho afirmen els aqüicultors del Delta, que aquesta setmana han iniciat una nova campanya del musclo. La producció d'aquest any a les muscleres instal·lades a les badies dels alfacs i el fangar es preveu de 3,5 milions de quilos, superior a la de l'any passat, que es va situar sobre els 3 milions. Pel que fa a la qualitat, els cabals dels darrers mesos a l'Ebre han de permetre, segons el sector, mantenir la qualitat de l'any passat, que va ser extraordinària, tal com explica el gerent de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, FEPROMODEL, Gerardo Bonet.
Ningú coneixia un musclo de tanta qualitat, tan ple. Normalment les mitges, pues, per atraure 200 grams, pues, és complicat, 200 grams de molla per quilo. Pues ara, pues, han estat, no han baixat pràcticament des de 280 o 300, o sigui, ha sigut espectacular la producció que ha sortit i la qualitat que ha sortit. A més, ha sortit tota la producció, tant els alfacs com el fangar, que això és molt important, i després l'altra cosa que ha acabat d'arredonir la campanya és que la cria no s'ha mort. O sigui, enguany, pels efectes de la calor, pues, no s'ha mort la cria. Normalment, en els 5 últims anys s'ha mort 3 anys i 2 no. Enguany és l'any que no s'ha mort. S'ha aprofitat la cria que teníem aquí al Delta, que és la cria autòctona d'aquí. No s'ha comprat, o s'ha comprat molt poca cosa a Itàlia, no? Com tots els anys. O sigui, l'any passat fa dos campanyes se va tindre que comprar tota la cria pràcticament, i enguany pràcticament s'ha pues, comprat molt poca, i això pues, és molt important.
En els darrers 4 mesos els cabals de l'Ebre han estat gairebé de forma continuada per sobre dels 500 metres cúbics per segon, amb puntes per sobre dels 1.000, unes xifres que es queden lluny de les de l'any passat, quan hi va haver una crescuda continuada durant els primers 6 mesos, però suficient per garantir novament una bona qualitat del marisc, musclos, ostres i també cloïsses. La collita dels musclos comença ara per a la badia dels alfacs i continuarà per la del fangat ja a l'estiu. Els resultats finals dependran de la climatologia i de l'estat de les badies en els propers mesos. Cal recordar que en anys de molt altes temperatures i poques aportacions d'aigua, part de la producció o tota ha mort pel fenomen de l'anòxia o falta d'oxigen a l'aigua.
Diumenge 4 de maig arriba el referent gastronòmic de les Terres de l'Ebre, 7ª diada de l'arròs, col i fesols a l'Aldea. A partir de les 11 del matí, inici de cocció de l'arròs, col i fesols amb una paella gegant. Inflables per als més menuts. A les 5 de la tarda, actuació de la banda musical Verge dels Prats. Venda de tíquets a l'Ajuntament de l'Aldea fins al 28 d'abril. Més info i inscripcions al 977 45 0012. Preu del tíquet, 5 euros. No et quedis fora. 7ª diada de l'arròs, col i fesols a l'Aldea. Diumenge, 4 de maig.
L'informatiu Emute.
No abandonem els temes de l'àmbit mediambiental. En este cas hem de parlar de la resposta que el Ministeri d'Indústria ha donat a l'Ajuntament d'Alcanar a través d'una carta adreçada a l'alcalde del municipi, el director general de Política Energètica i Mines, Jaime Suárez Pérez Lucas, ha enviat aquesta carta de resposta a l'Ajuntament canareu explicant l'actual postura del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme davant la situació del projecte Castor d'emmagatzematge de gas. En aquest escrit s'afirma que, mientras no existan evidencias científicas que garanticen la total y absoluta seguridad del almacenamiento, se mantendrá la suspensión de la actividad acordada por la ya referida resolución del 26 de septiembre. En la mateixa carta, Suárez assegura que quan es disposarà de conclusions tècniques definitives, les decisions que s'adoptaran sobre el futur del magatzem Castor seran decisiones que en todo caso priorizarán de manera absoluta la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente. Aquesta carta arriba, recordem, com a resposta a la que prèviament l'alcalde d'Alcanar, l'Ajuntament d'Alcanar, havia enviat el passat mes de gener demanant més informació al Ministeri sobre unes declaracions fetes per l'empresa ACS en les quals s'anunciava la possible posada en marxa del projecte Castor. L'alcalde d'Alcanar ha expressat la seva satisfacció per la resposta rebuda del Ministeri i ha dit que, donat que en geologia el risc zero no existeix, confia que aquesta activitat no es torni a posar en marxa i s'acabe desmantellant, tal i com en el seu dia ja va aprovar el ple de l'Ajuntament d'Alcanar. Mentrestant, el govern espanyol continua insistint formalment que caldrà garantir la seguretat de la instal·lació, que segons noves dades podria quedar seriosament compromesa en el cas que s'hi tornés a injectar gas al subsol marí. L'empresa continua proclamant la necessitat d'obrir. A partir del pròxim 30 de novembre, els socis d'Escal UGS, ACS i Dundee Corporation hauran de començar a retornar els més de 1.400 milions d'euros més interessos de l'emissió de bons del Banc Europeu d'Inversions que van rebre per finançar el projecte. Segons diversos mitjans, el propietari d'ACS, Florentino Pérez, intentaria sortir d'aquest atzucac retornant la infraestructura a l'Estat, tal i com preveu el dret de concessió de 2008, recuperant així la inversió efectuada.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Continuem ara passant en balanç a la 32a edició de la Diada al Castell, diada celebrada el passat diumenge a l'Ametlla de Mar. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Molts caleros i caleres van apropar-se a la platja de Sant Jordi aquest diumenge 27 d'abril per celebrar la 32a Dia del Castell. Així, moltes colles i famílies es van aplegar al voltant del castell, repartits entre la platja, els pinars de la llacuna costanera i l'entorn habilitat per a pícnic, on van protagonitzar les habituals estampes de dinars familiars. A la tarda, la xaranga de Suquet Calero va amenitzar la festa. Escoltem Eva de l'Amor, regidora de Cultura i Festes, que ens fa una valoració d'aquesta dia.
La veritat és que la gent, és una diada que la gent s'hi volca, és la, diria que és la més important de tot l'any. Anirem baix a la platja i estirar ple de paelles que participen al concurs, tots els crios passejant-se per la platja, la gent, ara fins les 2, els xiquets més petits podran gaudir dels jocs tradicionals que tenim este matí. I bé, crec que és una jornada redona per a la cultura i per al lleure de tots els caleros.
I és que en el marc d'aquesta diada tradicional per tercer any consecutiu, el castell va acollir el lliurament del 22è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar. Així, Jordi Romeu, autor de Riu de Villes, amb l'obra Petonets pels puestos o a la recerca de l'amor sincer, va rebre el reconeixement de la Societat Calera i el premi, dotat amb 3.000 euros i la publicació del llibre Cossetània com a premi. El lliurament també va comptar amb la presència del director dels Serveis Territorials de Cultura, Ferran Blader. Escoltem el guanyador d'aquest premi.
Ha sigut molt recollidet i això m'ha agradat, perquè no m'agrada les grans aglomeracions, i segon que a més la gent que ha parlat ho ha fet molt bé. El Joan Rebull, que ha glossat l'obra, ha entusiasmat molt el públic. Diria que de la manera que ho ha fet dona molts motius per poder llegir el llibre i, per tant, m'ha agradat molt. Sí.
Jordi Romeu també ens explica un motiu per poder llegir aquest llibre, l'objectiu de divertiment que conté aquesta obra Petonets pels puestos o a la recerca de l'amor sincer.
Bé, el Petonets per Festus o la recerca de l'amor sincer és una obra entretinguda. Aquesta és la primera premissa. I segon, parla de coses que tots sentim, que tots ens hi podem veure reflectits, però ho fa des d'una visió irònica i humorística que fa que sigui molt passable, que es pugui disfrutar amb la lectura i que, per tant, tu passis bé llegint, que és al final... L'objectiu final d'aquesta obra és el divertiment, no com altres que potser busquen altres motius, però en aquest cas el divertiment és el seu principal objectiu.
L'activitat a l'entorn del castell, però, va començar de bon matí amb la caminada popular des de l'Ametlla fins al castell de Sant Jordi, que transcorre, com és habitual, pel GR92. Després hi va tenir lloc una de les novetats d'enguany, la botifarrada. Els més petits també van gaudir de la diada amb jocs populars sota el lema Jocs Gegants Jugant Tots. No va faltar, com sempre, el concurs de paelles. En aquesta nova edició del concurs de paelles hi va haver 26 participants, una mica més que l'any passat, on van participar 23. Va guanyar el primer premi Guillermo Argentó amb 150 euros, el segon premi Jani Garcia amb 125 euros i el tercer premi Dorina Margalef amb 100 euros, a més d'una ampolla de cava per a tots els participants. Com a novetat enguany es va realitzar el primer concurs d'Instagram amb les millors imatges de la diada. Hi van participar 85 fotografies i el guanyador va ser Genís Figueres, que podrà gaudir d'un menjar valorat amb 60 euros en un restaurant del municipi.
Gràcies, Olga, i d'una cita ja celebrada, la Diada del Castell Calera, a una altra que se'n prepara per en aquest llarg cap de setmana que tenim per endavant, per en aquells que tinguin la sort de fer pont. El president de la Diputació de Tarragona inaugurarà enguany Argila, la Fira de la Terrissa de la Galera. En la seva 21a edició, la Fira enguany acollirà una vuitantena d'expositors i al decurs de la mateixa es lliurarà el quart premi Bienal de la Terrissa, Vila de la Galera. Segons Francesc Gasulla, president de l'Associació Cultural Galerenca Locadup, el taller enfangat és una de les activitats que complementen la fira que està tenint més èxit. Des de la Plana Ràdio de Tot Plegat ens en parla Josep Roig.
Aquest proper dijous, 1 de maig, a les 11 del matí, el president de la Diputació, Josep Poblet, inaugurarà la Fira de la Terrissa de la Galera, un certamen que arriba enguany a la seva 21a edició i de la que ens en parlaven amplament ahir a la nostra emissora l'alcalde d'aquell municipi, Ramon Muñoz, i el president de l'Associació Cultural Galerenca Locadup, Francesc Gasulla. Entre altres coses, el president de l'entitat organitzadora ens deia que enguany la fira acollirà 80 expositors, tot i que el nombre sol fluctuar entre els 80 i els 90 cada any, a l'estar condicionat, entre altres qüestions, a l'espai on es presenta la fira, és a dir, el carrer Major. Escoltem Gasulla.
Tots els anys són els mateixos, sobre 70-80. Si es comencem a comptar, entraríem sobre uns 90. Entre el país, això depèn molt dels països, la comunitat, els que portaran entre ells, però són no passem mai dels 90, degut a que no hi ha prou gent al territori per absorbir tot el material que es porten, i segona, de que el poble o ja els estants ja no donen de més. El recorregut del poble que fem de la fira és un, i ja no podem augmentar més perquè no sabem si donarà èxit, i a més no ens volem ni complicar la vida.
El divendres dia 2 es celebrarà el Dia de la Comunitat, que enguany és Navarra, amb un recorregut que realitzaran totes les autoritats convidades per tots els estants de la fira i destacar també el caire internacional que ha assolit en els darrers anys la Fira Galerenca. L'any passat, el país convidat va ser Romania i enguany serà Polònia. Gràcies a aquesta participació es podrà gaudir també de l'artesania d'aquest país europeu. L'alcalde del municipi, Ramon Muñoz, també recordava que aquests dies es podrà visitar també exposicions referides al món de la terrissa i que al decurs la fira enguany es lliurarà el quart premi bienal de la terrissa Vila de la Galera en les seues dues categories, terrissa i ceràmica.
Sí, enguany concretament fem el premi bienal, que és el quart premi bienal, i bueno, en una part està la part de terracota on s'explica tota la història terrissera del nostre poble. Hem de recordar que el nostre poble té una història que remunta a més de 300 anys, on allí s'explica, i a l'altra part fem exposicions temporals cada mes i mig a totes les disciplines culturals, i enguany, aprofitant la Fira de Terrissa, com pot ser d'una altra manera, estem fent el quart premi bienal, on estaran totes les obres seleccionades per poder seleccionar la guanyadora en les dues modalitats, en terrissa i en ceràmica.
Segons Francesc Gasulla, el president de l'Associació Cultural Galerenca Locadub, el treball al torn i el taller enfangat per als més petits és una altra de les activitats que complementen la fira i que està tenint més èxit, ja que els nens es poden emportar a casa la peça que han pogut crear en fang baix les indicacions dels monitors.
L'assumpte de l'atracció del torn és la peça clau, és la peça clau, perquè pensa que per hi havia 50 persones, 60 per a mirar com estan treballant el torn, no costa res. A part, enguany, que ja vam fer fa un parell d'anys o tres, vam fer un stand que es diu l'enfangat, que és un que vam anar molts anys detrás de poder-lo fer, un no us anava bé. Fa 3 anys que vam començar, enguany tornem a fer-lo, perquè els xiquets que vulguin vindre i vulguin fer qualsevol cosa imaginativa en lo fang, en la monitora allí, ho puguen fer-ho. És una cosa que també funciona, però bastant bé. És una de les coses que nosaltres hem notat de que té un al·licient i un ganxo.
La Fira de la Terrissa, recordem que és d'entrada lliure, que estarà oberta del dia 1 al 4 de maig.
Gràcies, Josep. I abans d'arribar a la informació meteorològica, fem també la valoració, que en este cas des de l'Aldea ens arriba a través d'una nota de premsa de la 10a Fira de l'Arròs i el Comerç, celebrada el passat cap de setmana. Diumenge a les 9 de la nit es donava per tancada la 10a edició d'aquesta Fira Aldeana. La regidora de Comerç a l'Ajuntament de l'Aldea, Estela Estorac, comentava que amb la 10a fira s'ha donat una especial rellevància al comerç local. S'han omplert els estands amb comerços del municipi, la participació ha estat igualada a la de les edicions anteriors i amb molta afluència tant pels matins com a les tardes, donat els actes organitzats des de l'Associació de Comerç i de diverses entitats i col·laboradors. La segona visita dels col·legis va ser superada, donat l'esforç i el treball dels professionals. Els expositors s'han mostrat satisfets pel moviment de visitants i la seva participació. Finalment, també la meteorologia ha acompanyat, ja que divendres es va començar amb el vent, però es va poder gaudir d'una inauguració excel·lent. Es va continuar amb la trobada de xapes, les degustacions, actuacions del gimnàs, la trobada de puntaires, exhibicions hípiques i molts sortejos, així com la segona trobada de Playmobils, que va ser molt positiva, ja que no només van participar xiquets i xiquetes del municipi, sinó que també va donar pas a una continuïtat degut a l'interès demostrat pels visitants. Pel que fa a les novetats que es presentaven a la fira d'enguany, com el ball en línia, va tindre una molt bona acollida i també molt bona participació, la Diada de la Carxofa, amb bona acceptació també per part dels visitants a la fira. En resum, una fira molt participativa, amb col·laboració i activitat, demostrant una vegada més que l'Aldea supera les adversitats. Des de la Regidoria de Comerç es vol fer arribar un agraïment a les entitats, persones i col·laboradors que un any més han fet que la 10a edició de la fira aconseguís que els millors objectius.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Les temperatures avui molt semblants a les de les últimes hores han pujat aquesta nit i matinada tret de la costa de Barcelona, mentre que les màximes es preveuen semblants a les d'ahir. Temps tranquil fins a migdia. Aquesta tarda alguns ruixats o tempestes localment moderats es preveuen a l'interior de les comarques gironines, nord de les barcelonines i punts del Pirineu. De cara a demà, matí variable, les comarques de Girona i Barcelona, nuvolositat variable, sol a ponent, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, fins i tot també alguns punts del Pirineu Occidental. I de cara a demà al migdia hi ha alguns ruixats o tempestes i encara la tarda es mantindran a punts de les comarques interiors de Girona i també del nord de la costa barcelonina, sobretot a prop del Montseny o fins i tot més cap a l'interior, a l'àrea d'Osona i punts del nord-est del Bages. En dies posteriors no fa net la inestabilitat. Dijous a la tarda arriba el màxim, amb alguns ruixats o tempestes a les comarques de Girona i Barcelona de tarda, també a punts del Pirineu, mentre que en dies posteriors hi ha entrat el cap de setmana, lenta pujada de les temperatures i temps més estable i assolellat.
I fent una ullada a la previsió del temps, un dia més hem arribat a l'hora del comiat, a l'hora de posar el punt i final en aquesta nova edició de l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Un temps que un dia més, i també avui, dimarts 29 d'abril, ha estat presentat i coordinat per qui us ha parlat, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, simplement, i una jornada més, agrair-vos la vostra confiança per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre, a l'hora de rebre aquesta dosi diària d'informació. Un temps d'actualitat que novament tornarà a la vostra sintonia demà, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.